mañana.
COPE Vinaroz.
Estar informado. Hola, què tal? Molt bon dia. Salutacions cordials. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Avui és divendres 22 de febrer i anem a contar-te tot el que passa a la nostra comarca i ho farem a través de la mañana de COPE en el Maestrat. La mañana d'aquest dilluns l'encetem a Peníscola. La regidoria de Benestar Social ja està treballant en la preparació de la Setmana de la Dona, amb actes durant pràcticament dues setmanes i que s'entren el 8 de març amb el Dia Internacional de la Dona. Maria Jesús Albiol és la regidora de Benestar Social i passarà d'ací uns minuts pels nostres micròfons. Avui també t'apropem més detalls al voltant del petit festival de Benicarló que celebrarà entre el 6 i el 8 de maig a la ciutat i que enguany també compta amb la novetat d'un concurs per a cantautors amb la veu petita, és a dir, amb llengües de l'Estat que ara per ara es troben en situació de minoritzades. Sonia Llora, que és la presidenta de l'associació Petit Festival, i avui ens farà 5 cèntims al voltant d'aquest esdeveniment. És dilluns i a més torna a la Lliga de Futbol Sala i per tant qui torna amb tots nosaltres és el nostre col·laborador esportiu José Márquez Simó, que ens contarà tots els detalls al voltant de l'encontre que passat dissabte va enfrontar als penyiscolans amb l'Huma Antequera. Actualitzarem les notícies a la una de la tarda i a la tornada, com cada setmana, Fàtima Redondo, des del Centre d'Oci i Educació El Plumier de Vinaròs, ens ajudarà a millorar la relació amb els nostres fills. Avui en parlem dels problemes i preocupacions que trenen els nostres menuts. De seguida entrem en matèria, però abans repassem l'última hora informativa i ho fem, com sempre, en titulars. Visita les nostres terres de la consellera de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Maria José Salvadora està comprovant els treballs de millora de la seguretat viària de la CB-135 entre Càlig i Benicarló. El portaveu d'Acord Ciutadà de Vinaròs, Lluís Batalla, acusa l'equip de govern d'ocultar informació al respecte de l'auditoria. Per a Batalla s'està produint un frau democràtic i exigís que l'informe primer de l'auditoria, fet fa mesos, es faça públic. També quines són les persones que integren el grup de treball de l'Auditoria Ciutadana i si forma part la germana d'Enric Plavall com a professora de la Universitat de València. Més coses. L'Ajuntament de Peníscola implementa millores en la gestió de la zona blava que entra en vigor des de l'1 de març i fins al mes d'octubre. Els residents empadronats i que paguen l'impost de circulació en el municipi podran aparcar lliurement i de forma gratuïta en qualsevol de les places de la zona d'estacionament restringit, sense realitzar cap tipus de tràmit. Els canvis també inclouen la reivindicació dels empresaris locals d'eliminar l'horari de pagament del tram de migdia fora de temporada alta i la inclusió d'expendedors de tíquets amb cobrament per targeta de crèdit. Les variacions recullen també la sol·licitud de veïns i grups municipals per a l'ampliació de la zona hora a noves zones amb saturació de vehicles. Peníscola reitera a la Generalitat la necessitat d'actuar en la neteja i esbrossament i adequació de camins rurals a la Serra d'Irta. La Brigada Municipal d'Obres i Serveis ha esbrossat i arreglat més de 18 quilòmetres de camins rurals en el darrer trimestre. L'àrea de medi ambient de la localitat urgeix així mateix actuacions contra la propagació de la plaga de la processionària que afecta ja al parc natural. La Falla La Paperina de Benicarló tanca el cicle de presentacions falleres. Mireia Blasco Prunyonosa és la seva fallera major, mentre que Andrea Alcina Rodríguez és la nova fallera major infantil. El xiquet Pablo Genovés fou proclamat president infantil. D'altra banda, passat divendres es presentava el llibret oficial de la Junta Local Fallera al Magatzem de la Mar i ahir s'inaugurava l'exposició al Mugbé de Ninots Indultats. Gran èxit de les botigues al carrer a Benicarló. Més de 44 comerços van sortir als carrers del centre de la ciutat per tal d'oferir importants descomptes i tancar així la temporada d'hivern. I esports, el Peníscola Futbol Sala torna a la competició oficial de Lliga i ho fa imposant-se a l'Huma Antequera per 3-6. Passat dissabte el conjunt del Baix Maestrat també va presentar a Laura Colón Gagó com a nova dama. Laura representarà al club les properes festes patronals. En futbol, aquests són els resultats del cap de setmana. A regional preferent, Cullera 3, Benicarló 1, Vinaròs 1, Albuixec 5, Borriana 5, Alcalà 0. A primera regional, Roda 1, Sant Jordi 1, Càlig 1, Rafalafena 1, Els Ibarços 3, Cati 2, Sant Mateu 1, Cabanes 2, Bericense 1, Traiguera 0. 12:35, Gran Hotel Peñíscola ens ajuda a fer una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que cada dia ens aporta a meteoclimàtic.net. A Vinaròs la temperatura mínima ha sigut de 9,3 graus i la màxima situa al voltant dels 14,8. A Benicarlo els termòmetres marquen una mínima de 9,8 i una màxima de 16,4. Mentre que a Peñíscola la càmera ubicada al Gran Hotel enregistra una temperatura mínima de 9,7 i una màxima de 14,3. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 6,3 i una màxima en aquests moments de 11,9. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà cel despejat i temperatures com les d'avui, amb una mínima de 9 graus i una màxima de 18 graus. Això serà a l'àrea litoral. A l'interior, si ens traslladem a la comarca dels Ports i concretament a la seva capital, a Morella, mateix pronòstic que a la costa. Cel assolellat per a demà dimarts, temperatures que no experimentaran canvis significatius. La mínima no sobrepassarà els 3 graus i la màxima es situarà al voltant dels 12. Tens ja per a conèixer la informació del trànsit i és que segons la Direcció General de Trànsit hi ha obres a la CB-129 a les Coves de Vinromà, també a la CB-135 tant a Sant Mateu com a Càlig i a l'AP-7 a Vinaròs on també s'estan executant treballs de millora. A la resta de vials de la nostra comarca, normalitat. 12:36, comencem.
La mañana. Cope Vinaròs.
Estar informado.
Has de saber a continuació que l'Ajuntament de Peñíscola està programant dues setmanes temàtiques dedicades d'una banda a la dona i d'altra al benestar social. Tenim amb nosaltres a Maria Jesús Albiol, ella és la regidora de benestar social a l'Ajuntament de Peñíscola. Maria Jesús, molt bon dia.
Bon dia.
Commemoreu enguany el desè aniversari del concurs de fotografia a dones i també del taller de lactància. Per això heu decidit posar en marxa una sèrie de tallers, sobretot un al voltant de la figura de la dona, ja que tenim molt propera aquesta data del 8 de març, Dia Internacional de la Dona.
Sí, efectivament, enguany l'any 2016 estem d'aniversari. Per un cantó, al mes de març, celebrarem el 10è aniversari del concurs de fotografia de la dona impulsat per serveis socials i en octubre pues, impulsarem el 10è també taller de lactància en el qual pues, aprofitarem per fer una setmana del benestar social. De moment, aquest mes de març, la setmana concretament del 7 a l'11, celebrarem la Setmana de la Dona, aunque algunes activitats que se portaran a terme dins d'aquesta setmana, posteriorment, les setmanes següents pues, s'aniran desenvolupant igualment.
És a dir, que podríem dir que durant tot el mes de març tindreu xerrades, tindreu activitats al voltant de la figura de la dona, no?
Efectivament, així serà, però bueno, diguéssim que la setmana clave serà del 7 a l'11.
10 anys del concurs de fotografia. Qui ho diria que fa 10 anys li donarien continuïtat a aquest concurs de fotografia? Suposo que molt satisfets perquè s'ha consolidat plenament aquest certamen, no, Maria Jesús?
Sí, perquè va ser una proposta, pues sí, algo el dia de commemoració de la dona treballadora, pensàvem fer alguna activitat d'aixina pues, diferent. Va sorgir el concurs de fotografia. Les primeres edicions, pues bueno, una aportació modesta, concursava una quantitat de gent, però de forma modesta, i, sin embargo, posteriorment va haver un any que vam tindre, bueno, va ser quasi que un concurs internacional, perquè se va presentar molta gent de fora, ja que se va publicar en una revista internacional, i, bueno, i a partir d'ahí, el nostre concurs realment ha tingut molt bona acollida en la gent aficionada al món de la fotografia i realment pues, perquè és un concurs de fotografia per aficionats, evidentment, no per professionals de la fotografia. Bueno, i sí que tenim, sí. Disculpa, sí que tenim uns concursants que el nostre concurs que any tras any pues, bueno, s'estan presentant, lo qual pues, bueno, nosaltres estem molt satisfets.
Pues anime, evidentment, a continuar endavant amb aquest concurs de fotografia o les veritables protagonistes. O amb la col·laboració, suposo que de diferents entitats de caire social a l'hora de dues activitats, no?, d'aquesta setmana o setmanes dedicades a la dona, no, Maria Jesús?
Estem en associacions per a que participen en entitats i, bueno, i estem a l'espera de tancar. Sí que tenim, per exemple, pues, des de Salut Pública una xerrada que ens faran diferents temes de la dona, en la que ens farà una xerrada que li pegarà un repàs. Pensa en tu, se dirà la xerrada, trobo que també serà molt interessant. I, bueno, hi ha tres coses que vos anirem comentant quan farem la presentació. No, penso que en aquell moment que ho tindrem tot tancat serà quan és el moment de...
També heu començat a treballar en les activitats del mes d'octubre, eixes que fan referència a lo que és el taller de lactància, que també complís 10 anys de consolidació al municipi, i suposo que aneu a fer tot també activitats al voltant d'aquest tema, no? Enfocades a lo millor també de cara a la figura de lo que és la família, no?
Sí, bueno, això és al mes d'octubre i evidentment sí que tenim algunes coses concretes, propostes concretes en ment, però evidentment està més avant no ho anirem desarrollant. Però, ara el que volem és l'última esta setmana de la dona, que és el que més a prop tenim i bueno, el que més ens interessa en aquest moment.
Doncs María Jesús Albiol, regidora de Benestar Social a l'Ajuntament de Peñíscola, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Són les 12:41 del matí. Seguim amb més coses després d'aquesta pausa publicitària.
La mañana. COPE Vinaròs. Estar informado.
Últimos días de precios locos por inauguración en Oportunísimo.
Si buscas muebles, sofás, canapés, colchones, dormitorios, juveniles, complementos, antes de comprar nada, tienes que visitarnos.
Este febrero te hemos preparado la mejor selección de productos a precios sin competencia.
Ven a comprobarlo.
Encuentra lo que buscas al mejor precio. Garantizado.
Además, y solo durante este mes, regalo seguro.
Si todavía no has venido, ahora es el momento.
Oportunísimo. En Nacional 340, kilómetro 1050. Junto a Electrohiper Europa.
Llega el nuevo Amstel Fest Castellón. El viernes 4 de marzo en el recinto ferial de conciertos Maldita Nerea, Funambulista y Ruth Baker Band. Y a partir de las 2 del mediodía podrás disfrutar del ambientazo con nuestros food trucks, pop-up stores y la karaoke band. Entérate de cómo conseguir tu pulsera en amstelfest.amstel.es. Castellón se merecía un festival como este. Amstel, lo tuyo siempre mola más.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
En la Font de la Salut de Traiguera, restaurante Casa dels Capellans. Degusta el menú más exquisito de la alcachofa. Ensalada templada de alcachofa con habitas y jamón de bellota. Crema de alcachofas con picatostes y parmesano al gusto. Musaca de bacalao con alcachofas y berenjena con tomate. Taco de lomo de novilla gallega a la brasa con alcachofas asadas. Y pudín de alcachofas con helado y peineta de pastel ruso. Información y reservas al teléfono 964-76-5490. Salud de Traiguera, Casa dels Capellans.
Quatre iaies en altra vida o en altre món, perquè si no, no m'explique la sort que tinc de compartir amb tu l'oxigen d'aquesta habitació.
A continuació, la mañana de COPE en el Maestrat, has de saber que ja està en marxa la segona edició del petit festival a la ciutat de Benicarló. I dic que ja està en marxa perquè s'ha presentat darrerament un concurs per a cantautors amb la veu petita. Ens dona més detalls Sònia Llora, que és la presidenta de l'associació Petit Festival. Sònia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ja teniu tot llest de cara a aquesta segona edició del petit festival que enguany serà entre els dies 6 i 8 de maig. tres sí. dies on sobretot la bona música estarà present en aquest festival, no és així?
Sí, estarem els tres dies en diferents punts del poble i el festival serà de cantautors i divendres, dissabte i diumenge.
M'agradaria que ens explicares, perquè enguany teniu com a principal novetat, a banda del que és de créixer en dies, perquè l'any passat ho vau celebrar un dia només, també incorporeu un concurs per a cantautors amb la veu petita. Molts se preguntaran, què és això de la veu petita? Conta'ns, Sònia.
A veure, la idea del concurs en la veu petita és donar una mica de ressò a les llengües minoritzades de l'Estat, perquè considerem que en tot l'estat espanyol hi ha molts de concursos per al castellà i aleshores volem donar una mica de ressò a les que són les llengües com el català, l'euskari, el gallec i també l'asturià, aragonès i occità.
A més, per això, a banda de promoure el concurs, aneu, evidentment, a dotar-lo d'importants quanties econòmiques per a aquelles persones que decidisquen presentar-se i, evidentment, siguin guardonades. Conta'ns quins són els premis que aneu a concedir.
Molt bé, doncs es constarà de tres premis. El primer serà de 600 euros i també una gravació a càrrec de Terceros Estudio, d'un EP. El segon premi serà de 500 euros i després hi haurà un premi del públic dotat en 300 euros.
A banda, tindreu també un jurat qualificat, no?
Sí. El jurat, sí, tenim un jurat que forma part del petit festival i seran 5 persones, unes d'elles estarà presidit el regidor de Cultura i després tindrem 4 professionals, que seran Dani Tejedor, que és el creador i ideòleg del festival i que hi prové d'una família amb forta tradició musical, és compositor, músic i ara, en aquest moment, és professor de músic i instrumentalista a l'Institut de Teatre de Barcelona. Després tenim a Maribel Sospedra, que ja s'encarregarà de la visió més gestística, ja que és llicenciada en Filologia Catalana i professora de Llengua i Literatura Catalana a l'Institut Alfred Aisa de Peñíscola. Després contem també en Carlos Manzanares, que també és nascut a Benicarló i va fer estudis superiors de jazz i música moderna a Conservatori del Liceu de Barcelona, i a veure, ell també dirigeix el seu propi estudi, que és el tercer estudios, que és el que dona l'opció de gravar LP al seu estudi i desenvolupa també un paper de tècnic, productor, compositor i forma part de diversos grups. I després, en l'últim moment, tenim a Guiu Cortés, que és més conegut com el niño de la hipoteca. Serà conegut en aquest nom per a tots. I ell és un revolucionari de la música, i sobretot en el món d'internet i YouTube, on compta més de 50.000 subscriptors i en vídeos que ha arribat a 1.500.000 de seguidors.
Sònia, com podem participar? Jo no, la veritat, ja vaig a dir-te-ho ara, perquè canto molt mal, però bueno, si alguna persona ens està escoltant i diu jo vull participar i que potser no disposa tampoc de molts mitjans per a poder-ho fer, però que li interessa, no? Com es posa en contacte amb vosaltres?
A veure, en principi això passa per l'Ajuntament. Vale? Aleshores, les bases del concurs les pot trobar o a la pàgina web de l'Ajuntament o al nostre Facebook. I allí hi ha un link on estaran totes les bases del concurs. Però realment això, o sigui, hi ha un correu en el que poden enviar el seu vídeo. O sigui, el format seria en vídeo, en dos temes, i a partir d'ahí arribarà a l'Ajuntament i nosaltres ja el pujarem al Facebook.
Suposo que totes aquestes bases aneu a fer-les extensives a sí. través de les xarxes, evidentment, per a sí. que siga gent de tot el país la que puga participar, clar, no ho referiu només així.
No, o sigui, en un principi està a tot l'estat espanyol i qualsevol que utilitzi aquesta llengua, pot ser d'un altre país i utilitzi una de les llengües minoritzades, pot participar en ell. Per això t'ho dic, està en la web de l'Ajuntament de Benicarló i això intentarem, però extensiu per a que arribi als màxims, o sigui, als màxims xarxes possibles per a que la gent estigui informada.
Sònia, teniu també tres ubicacions enguany. L'any passat ho vau concentrar tot, recordo, si no recordo mal, al pavelló poliesportiu. Sí. Però enguany heu volgut, diguéssim, que estendre el festival a totes les parts de la ciutat de Benicarló i tenim Centre Històric, Plaça dels Mestres del Temple i també Auditori Pedro Mercader, no?
Sí.
Serà clar, precisament a l'auditori on actuaran els caps de cartell que compten sí. qui són.
Els caps de cartell són el Pau Alavajos i el Feix Freixas. Aquest serà l'únic concert que serà que no serà gratuït. Val? Tots els demés són gratuïts. Val? I van considerar que Pau Alavajos, que és un cantautor valencià, participa i ho fa juntament amb Sis Freixes, que és un cantautor català. Mm. Aleshores, ell serà l'únic concert que serà, que no serà gratuït, i serà a les 9 de la nit del dissabte, dia 7, a l'Auditori.
Suposo que també molt satisfets de la marxa del festival de l'any passat i que per això poseu en marxa aquesta segona edició. Sònia, quines són les vostres expectatives? Suposo que anar creixent encara que sigueu un petit festival, no?
Clar, a veure, l'any passat ho vam organitzar molt poc temps i la veritat és que la resposta va ser molt bona, perquè és un petit festival, però nosaltres consideràvem que tenia que ser un festival també per a la família. Per això ho volem fer en uns horaris, doncs com l'any passat vam començar a les 5 de la tarda, enguany el dissabte també, també tenim una zona per a xiquets. Aleshores, l'any passat va anar bé i enguany la veritat és que amb l'ajuda de l'Ajuntament, la Regidoria de Cultura, hem pogut integrar-lo dins de tot el poble, saps? I considerem que si enguany va bé, doncs esperem que l'any que ve continuem en tres dies, perquè la veritat és que porta molta feina organitzar tres dies de festival.
Doncs Sònia Llorach, presidenta de l'Associació Petit Festival, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Parlem de més prop per a conèixer ja tot el cartell i tota la programació d'aquest petit festival, però recordem que a través del propi Ajuntament se poden consultar les bases d'aquest primer concurs de cantautors amb veu petita i sobretot també se poden dirigir al correu electrònic de l'àrea de cultura, en aquest cas és correu.cultura@ajuntamentdebenicarlo.org i allí evidentment se poden ja presentar els vídeos promocionals d'aquest primer concurs de cantautors. Gràcies per atendre'ns, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
D'aquesta mena de super...
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
I una setmana més torna el millor esport de les nostres comarques, en aquest cas el que ens porta el Peñíscola Rehab Mèdic Futbol Sala, que ha tornat a la competició i, per supost, nosaltres, quan torna a la competició el Peñíscola Futbol Sala, el que tenim el plaer de tindre avui amb nosaltres, a més avui ens visita als nostres estudis, és a José Márquez Simó. José, molt bon dia.
Molt bon dia i salutacions cordials, Laura.
Avui estem ací per tal de contar què és el que ha fet el Peñíscola aquest cap de setmana, un Peñíscola que ha tornat a la Lliga i ho ha fet, evidentment, guanyant i golejant, com no podia ser d'una altra manera, a priori un resultat previsible, el de 6-3 a favor del conjunt peñíscolà, no?
Sí, la veritat que primer voldria comentar, en primer nom, de part del club, agrair el treball i els servicis prestats al club de forma desinteressada per Josep Maria Forner, més conegut com Pepe o Pepe London, que el nombraren ambaixador del club.
Ahir tinc que fer jo una llança en favor del company de Pepe London, que porta molts anys vinculat al món de l'esport. El coneixerà moltíssima gent perquè és un conegut locutor de Ràdio Televisió Ulldecona, que s'ha jubilat i que la veritat que ara el que farà serà sobretot ser ambaixador d'aquest gran club com és el Peñíscola Futbol Sala, no?
Sí, sí, la veritat que ho van decidir per unanimitat tota la directiva del club, això va ser el mes de gener. Ell no sabia que el dissabte li feien entrega d'aquest magnífic regal, que és una maqueta de Peñíscola, així en xicotet, i ell no se l'esperava, ho sabia, hasta la seva dona, molt curiós, però sí, la veritat és que li ho han tingut molt en compte, després de tant de temps dedicant-se a aquesta professió i apoyant el futbol sala a nivell comarcal, la veritat és que és un gran regal i li van fer molt, molt bon obsequi.
Des d'ací també la nostra enhorabona per tots aquests anys i sobretot per aquesta feliç jubilació de Pepe Forner o Pepe London, com el coneixem la majoria de la gent de les nostres terres. Anem pel partit, José, 6-3. Una primera part que no va agradar massa al entrenador del Rehab Mèdic, però en definitiva és un gran resultat, no?
Home, la veritat és que la primera part va ser una miqueta bastant espessa, no? No vam veure molta, allò que dius, brillant, no vam veure una primera part brillant, no vam veure tampoc molta peligrositat, vam tindre moltes pèrdues de valor i sent que nosaltres, pues, un equip que ens podem considerar dels nou primers que anem en la novena posició, pues no estàvem jugant com havíem jugat les jornades anteriors. També hem de dir que hem tingut un parell lliguer per la competició europea, que ens vam consolidar com a campions d'Europa, però, ja dic, en la primera part nosaltres ens vam anar hem empat a dos, i va ser en la segona part quan vam despertar i vam poder pegar la volta al marcador, sent que marcàvem nosaltres, ells ens empataven, tornàvem a marcar, ens tornàvem a empatar. Tinc que destacar un gran redebut de Frank Conde, que després de passar mitja temporada en equips de segona divisió ha tornat a traumos de forat i a veure si es pot ajudar a classificar-nos en playoffs. Un gran Eric Nakata, que ens va fer dos grans gols, i Àlex Verdejo. I també un Ivan Reverter, que pese a estar lesionat, que ara s'està recuperant dia a dia, treballant amb el fisio i entrenant-se amb l'equip, va aturar el doble penalti de TT i fins ara no li han marcat cap gol de doble penalti.
Bueno, pues 6-3 per al conjunt Peñíscola. Si et sembla, anem a escoltar la valoració que fan els dos tècnics d'aquest important encontre i que d'alguna manera també deixa encara amb possibilitats al Peñíscola Rehab Mèdic per a poder entrar en aquest playoff per al títol de Lliga. Escoltem primer l'entrenador del U Mantequera.
La primera parte muy igualada, con muchas oportunidades por ambos equipos. Hemos tenido posibilidad de ponernos por delante, no ha podido ser, siempre hemos ido en contra marcador, y bueno, la segunda parte yo la definiría como una segunda parte muy loca, una segunda parte transiciones para un lado y para otro, muchos contraataques, pérdida de balón por parte nuestra, muchas pérdidas, y bueno, y al final cuando comete tantos errores pues se paga, y Peñíscola pues yo creo que ha hecho un partido inteligente, sobre todo la segunda parte al final. No han buscado muy bien la espalda y a la contra pues va a matar el partido.
Un partit que, com diem, té una visió també pues, molt diferent per tal de parlar, no?, dels guanyadors, en aquest cas del Peñíscola Futbol Sala. Escoltem el seu entrenador.
Nuestra primera parte no ha sido buena, ya sabéis que me gusta decir las cosas como son, no ha sido buena, hemos tenido muchísimas pérdidas, cosa que habíamos hablado que no lo podíamos hacer porque ellos defienden muy bien en mitad de pista, es un equipo muy sobrio ahí, y sabíamos que con eso nos iban a hacer muchísimo daño, ¿no? Por tanto, nuestra primera parte no ha sido buena, luego en ataque tampoco ha sido de las mejores porque nuestra circulación de balón ha sido lenta, hemos querido finalizar muy rápido, queríamos llegar muy rápido arriba y eso ha producido pues que tengamos esas pérdidas tan salvajes que hemos tenido en esta primera parte. Crea precipitación, esa precipitación te crea inseguridad y al final pues no haces una buena primera parte. Creo que en el descanso hemos intentado hablar y corregir lo que estábamos haciendo mal en esa primera parte, y creo que la segunda ha estado bastante mejor, hemos sido más equipo, más nosotros, sin llegar a ser lo que creo que podemos ser, y bueno, pues la responsabilidad quizá también ha pesado, ¿no?, después de tanto tiempo parado, y bueno, pues, en casa siempre los jugadores tienen esa responsabilidad, pero bueno, lo más importante de hoy ha sido el resultado, ¿no? Lo más importante creo que han sido los tres puntos que hemos tenido que trabajar mucho.
Tres punts que se queden en casa, en aquest cas del Peñíscola Rehab Mèdic, i deixem de banda el partit i entrem en la vessant social. No anem a parlar de cotillos ni res d'això, però el que evidentment sí que també hem d'esmentar és que el passat dissabte se presentava a la nova dama del Peñíscola Rehab Mèdic, que és en aquest cas Laura Colón, que representarà el club dins de les properes festes patronals, ja siga com a dama o bé com a reina de les festes, no?
Sí, la veritat que va ser Mari Carmen Ruiz que li va seguir la banda. Mari Carmen ja va ser reina també del futbol sala en el 2007 i esperem que en aquest 2016, després de 9 anys, puguem tornar a tindre no només dama, sinó reina de festes de l'associació del futbol sala Real Mèdic.
Doncs veurem si la sort, perquè recordem que a la ciutat de Peñíscola és la sort davant de notari la que fa que una xica siga reina o es quede amb el càrrec de dama de la cort d'honor. Veurem si en aquest cas és Laura Colom, la nova regina, o simplement dama de les festes patronals per part del Peñíscola Rehab Mèdic Futbol Sala. José Marqués, gràcies per estar amb nosaltres. T'esperem una setmana més. Per cert, no hem dit contra qui és la propera jornada.
El pròxim partit juguem contra l'Espil Vidal Rivera Navarra Hay que recordar que ara està sisè amb 35 punts, mentre que nosaltres estem novens amb 25 punts. També hem de dir que l'Espil ve de jugar un partit on el resultat va ser molt abultat, que va ser contra el Jaén amb un resultat de 3-8 a favor dels navarros, però nosaltres, com bé diu Carlos, hem de creure-nos, hem de confiar i ser nosaltres.
La mañana.
Cope Vinaròs.
Estar informado.
Hola, què tal? Salutacions cordials de nou. És la 1:05 de la tarda. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Continues escoltant la mañana de Cope en el Maestrat, el programa que diàriament tracta d'apropar-te tot allò que passa a les nostres terres, a la comarca del Baix Maestrat. En uns instants saludarem a Fàtima Redondo, que des del Centre d'Oci i Educació El Plumier de Vinaròs ens parlarà de les preocupacions infantils i dels problemes amb els que ens trobem amb aquestes preocupacions. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa. Ho fem, com sempre, en titulars. Els veïns de Peníscola, els que més reciclen en el Consorci de la Zona Nord, els grups municipals, excepte el grup socialista, han visitat la planta. L'Ajuntament rebrà al llarg d'aquesta anualitat al voltant de 100.000 euros del Consorci gràcies a les dades de reciclatge. Aquests diners es destinaran a inversions en l'àrea de medi ambient i per a la millora del servei de recollida de residus sòlids urbans. L'OHCE de Benicarló posa en marxa un programa de voluntariat per als 5 centres que gestiona. Dos persones voluntàries han començat a col·laborar en tasques de suport al centre geriàtric i a la residència Sant Francesc. L'objectiu és participar en l'organització d'activitats d'oci i temps lliure, tallers i acompanyament en sortides i festivitats. Compromís presenta una moció al Senat demanant l'alliberament immediat de l'AP7 a la Comunitat Valenciana. Carles Mulet i Dolors Pérez asseguren que la gratuïtat de l'AP7 és l'alternativa a l'elevada sinistralitat de la resta de carreteres saturades que tenim els valencians. Més coses. L'Ajuntament de Peníscola canvia les lluminàries en el passeig marítim. El canvi dels llums de sodi per llums amb tecnologia LED suma eficiència al sistema, que redueix el consum i guanya en durabilitat, tal com ha explicat el responsable de l'àrea de serveis, Alfonso López. L'actuació en els fanals més alts situats al costat de l'Oficina d'Informació Turística, que es concreta en la modificació de la seva base, garantirà la seva estabilitat i la continuïtat de l'estructura existent. I Raquel Tarragó Sánchez és la dama de la penya L'Arjut 2016 de Benicarló. El soci de l'any de l'associació aquest 2016 serà Andrés Cornelles Balaguer. La 1:07 de la tarda, fem una ullada a les temperatures gràcies a Gran Hotel Peníscola. I és que segons meteoclimàtic.net, a Vinaròs la temperatura màxima a hores d'ara és de 15,1 graus. A Benicarló els termòmetres marquen 15,3, mentre que la temperatura que escansa la càmera del Gran Hotel Peníscola és de 13,7 graus. A Morella no sobrepassen els 12,8. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà cel despejat i temperatures com les d'avui, amb una mínima de 9 i una màxima de 18 graus. A l'interior, a la comarca dels Ports, també tenen el mateix pronòstic que a la costa, cel assolellat. Les temperatures no experimentaran canvis significatius, la mínima no sobrepassarà els 3 i la màxima situarà al voltant dels 12 graus. Actualitzem la informació respecte a les nostres carreteres gràcies a la Direcció General de Trànsit. En aquests moments hi ha obres a la CB-129 a les Coves de Vinromà i a la CB-135 als municipis tant de Sant Mateu com de Càlig. També molta cura si et trobes circulant per l'AP7. Recorda que a l'alçada del municipi de Vinaròs s'estan executant treballs de millora. A la resta de carreteres de la nostra comarca domina la normalitat. És la 1:08 de la tarda.
La mañana.
Cope Vinaròs.
Estar informado.
I a continuació, temps per a obrir un altre espai dedicat a l'educació dels nostres fills. Un espai que és possible gràcies a la col·laboració de Fàtima Redós i Educació El Plumier. Bon dia.
Bon dia i molt bona setmana.
Comencem la setmana amb les piles carregades i no sé si els nostres xiquets han zero, que se sol, perquè avui precisament anem a parlar de les preocupacions que tenen normalment els nostres xiquets, no és així?
Així és, així. gràcies. No, preocupació zero no.
Preocupacions, eh?
Sí, sí.
I quin tipus de preocupacions poden tindre quan són xiquets, pues, Fàtima?
El primer que hem de tindre molt clar és el que t'estem dient, perquè moltes vegades com a adults pensem que els xiquets són éssers i... perquè diem, va, total, menjar, dormir, jugar, anar a l'escola... No tenen responsabilitats de guanyar-se la vida, no paguen una hipoteca, mals de caps ni un i mig... I...
Bueno, tenen els seus propis. I no. Una li ha dit altra... Bueno, cosa així.
La situació dels xiquets és que estan sotmesos i condicionats al que pensem i esperem els adults d'ells. En això, si com a adult tu estàs sotmès a la pressió de lo que penses diuen els demés de tu i tot va en funció de el que diuen els demés, pues això és una preocupació. Pensar que això és dels pares, a l'estructura familiar, a les nostres expectatives, a l'expectativa de l'escola, a tenir amics... I jo l'altre dia vaig fer la xicoteta intervenció amb tu, no? Pues vaig parlar amb els xiquets del Blumer, dic, a veure, i vam estar treballant, a veure quines preocupacions tenien ells. I jo tinc xiquets de 3 a 7 anys al centre, no? I és curiós perquè pràcticament no penses que variava el món del xiquet de 3 anys al xiquet de 16. Sí que varia en el llenguatge, perquè clar, no se comuniquen igual, però la preocupació molt d'ells eren els deures, les notes, tenir amics, parlar en públic, dibuixar, pedre quan juguen, sentir-se gordos, el sortir, això ja eren més adolescents, no tenir mòbil, que ve molt complicat fer-se adults, i no sentir-se estimats i escoltats. Imagina si en tenen de preocupacions.
A vegades inclús moltes que certs adults, inclús molt més, no?, em referic.
Sí, 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 perquè a ells pensa que compta l'aquí i ara. Inclús hi havia algun xiquet que me va dir ser mediocre. Això no és llenguatge de xiquets.
No, jo crec que això ho senten dels propis pares.
Aleshores, és el que t'he dit abans. Moltes vegades, la majoria, estan condicionats a les nostres expectatives. Aleshores, som els adults els que ens hem de mentalitzar i acceptar que els nostres fills veuen les coses d'una altra manera i a mesura que aniran evolucionant, aniran canviant. Les reflexions que ens han de fer és entendre que una preocupació ve antes que la ocupació. I l'ocupació és passar a l'acció. Aleshores, saber que una preocupació és una alarma. No ha de constituir mai un estat paralitzant. És a dir, jo estic preocupada perquè estic gorda, però no faig exercici i menjo bolleria. Pues així anem mal. Aleshores, el que hem d'entendre, primer, conèixer el nostre fill el més millor possible. Entendre l'etapa que estan vivint. No és el mateix les preocupacions d'un xiquet de 3 anys que un xiquet de 16. Conèixer bé aquesta etapa. Perquè si nosaltres coneixem bé l'etapa que estan vivint, veurem que moltes vegades el que jo com a mare o el pare consideren un problema simplement és una característica de l'etapa. Normal i punto. Com pot ser la meva etapa, en la meva edat, el tindre arrugues és una característica de la meva edat. No és un motiu de preocupació, és que les tinc perquè em faig gran. Aleshores, haurem d'estar sempre al costat d'ell, transmitir-li un concepte, que és el que vam estar parlant la setmana passada, molt positiu d'un mateix. I això, els pares, si ens donem compte, els pares que tenen més d'un fill, aprenem del primer. És a dir, el primer constipat del primer xiquet...
Pues, i tant.
Vale?
I després el segon pobret, està constipat, bueno, ja li dono això o allò que no passa res.
La primera vegada que has de punxar un xiquet, que l'has de ficar la vacuna i la injecció, mare de Déu, quan ja tens un segon, tu ja t'has enriquit i això... és el que hauríem de fer. I això també ens dona una major comprensió per a les emocions. Ja saps que les enrabiades ja no és tan greu com antes, que llevar el bloquet ja no és tan complicat com antes, pels estats d'ànims. Així que hem de tindre cap que moltes vegades som els adults els que fem que la preocupació passi el joc té problema, i això és el que no hem de fer, perquè els hem d'ensenyar que la vida no és tan complicada. I moltes vegades, com a adults, el que fem és anar dient tot el complicat que és la vida. Prepara't per al dia de demà, això no és res, si ara no estudies veuràs el dia de demà, quan vagis a l'institut... O sigui, i estem plantejant un caldo de cultiu que dius, bueno, què és això? I allí hem d'anar en molt de compte i com a adults pues, donar-los el millor de nosaltres.
Quins elements intervindrien, Fàtima, en el que són totes aquestes preocupacions infantils?
Pues la veritat és que són els elements que intervenen són les condicions, el que predisposa a la causa de la preocupació. I la preocupació no és que siga roïn tenir-la, sinó tot el contrari. La preocupació és el que t'he dit ben bé, és l'alarma a que algo està passant. Aleshores, han de passar l'acció. Primer que res, el caràcter del xiquet. És a dir, l'estat emocional alterat. Si tenim un xiquet que està angoixat, que està estressat, pues, és més vulnerable a agarrar problemes. Un temperament difícil, un xiquet que li costa acceptar normes, problemes somàtics. Després, en quant a ambientals, una escola que només demana la talla única, tots igualets. L'estructura familiar. Pensem que de vegades les famílies són un model d'estrès, d'ansietat, de caldos de cultiu, de problemàtics. Una societat que tampoc està donant uns models de tranquil·litat i de que han d'aprofitar els xicotets moments bons. És allò, és a dir, tot allò que intervé en la vida del xiquet li pot provocar preocupacions. Al igual que els adults, no són xiquets extraterrestres. Aleshores, el que hem de fer és ensenyar-los a veure els obstacles o les preocupacions com a una oportunitat per a créixer i per a ser feliços, perquè el passar la vida sense sentir-la és que estàs com a espectador i això no és disfrutar-la. Aleshores, se tratarà d'ensenyar-los això, que les preocupacions són l'alarma de que han de canviar alguna cosa. I després, el que més important, jo crec que és entendre els adults la vulnerabilitat. És a dir, que la vulnerabilitat representa major o menor capacitat de defensa davant d'una agressió, com vam estar parlant en l'assetjament escolar. Un xiquet que no té una bona autoestima és molt més vulnerable que un altre tipus de xiquet. I pensem que els humans som els animals que tardem més a madurar. Tu veus néixer un cavall i de moment que neix comença a caminar. Nosaltres som molt, per a fer-nos independents hem de ser molt grandets, d'acord? Aleshores, el xiquet és vulnerable perquè ve així de fàbrica. No ho podem evitar, però sí que com a adults hem de tindre en compte que molts de comentaris els fan més mal de que els pensem. Aleshores, treballar molt bé una autoestima i jo sempre dic el mateix, quan estigues al costat d'un xiquet, intentar sempre transmetre alegria i motivació, perquè un xiquet que està treballat en alegria i motivació tindrà un bon tratge per a poder afrontar tots els obstacles que li vindran i fer de la preocupació no un problema, sinó una alarma per a posar-se a l'acció i resoldre-ho.
Evidentment, també tenim un tema molt important, que són les condicions circumstancials, no? De sí. Cada, no diria jo ja xiquet, sinó família, no? Sí. Tot allò que envolta el xiquet fa que ell, a lo millor, veja una sèrie de preocupacions, que a lo millor com a xiquet no tindria que tindre, però que a lo millor té, no?, en aquell moment.
Sí, sí, mira...
Perquè m'ho sent els pares parlar, bàsicament.
Sí, no?, i a més... Anem a veure, que moltes vegades pensem, no, jo vaig parlar ja fa temps en els meus alumnes de cinquè, sisè i secundària, vam estar establint un debat sobre el tema dels refugiats, no? I era curiós perquè molts d'ells, i sobretot els menuts, els de primer i segon, xiquets de 6 a 7 anys, no veien la tele, aquests problemes no es parlen a casa, perquè consideren els pares que són massa menuts. No, o sea, no es tracta de posar-nos una vena als ulls i dir-li al xiquet que tot és bonic, no, ni moltíssim menys.
Bueno, però a vegades, perdona que t'interrompisca, són els propis xiquets els que, recordo la setmana passada quan el tema de l'assetjament escolar sortia a tots els mitjans de comunicació, jo estava plegant roba tranquil·lament davant de la ximenea, jo sé que t'agrada molt quan jo explico això, i la xiqueta estava mirant la tele i vaig posar les notícies i m'ha dit, mama, pots canviar, això m'ho va dir ella, pots canviar de canal, estan parlant d'un xiquet que s'ha mort, i era precisament
el Diego,
exacte, no? Que estaven explicant tot el tema, i ella mateixa em va fer canviar perquè no volia, és que és molt trist, mama, el que està passant, que no vols canviar?
Sí,
i em vaig veure obligada, no?, a tindre que canviar, perquè ella mateixa m'ho demanava.
Sí, sí, se pot canviar, però aleshores aprofitar això i parlar.
També.
M'entens? O sea, se pot canviar perquè moltes vegades...
No obvia el tema, clar.
No evita el tema, perquè si evitem el tema no fem res, sinó tot el contrari. Pensem que tenim avui en dia un ambient molt estressat, molts malos rotllos familiars, ¿vale? En quant a horaris, que no són compatibles. Després, molt males separacions, que d'això ja en parlarem un dia, perquè hi ha una poca preparació per part de l'adult a desamar. Ens ensenyen a estimar, però no a desestimar. I hi ha una utilització dels fills per a fer-se mal entre la parella. Ahir el xiquet s'ho passa molt mal, s'ho passa molt, molt mal, perquè ell estima el pare i ell estima la mare. I en canvi, entre ells dos, s'estan fent una guerra increïble, increïble. Aleshores, pensem que com a pares continuem sent pares, independentment de que la parella estigui separada. Aleshores, haurem de nosaltres treballar aquesta capacitat de desamar, perquè el xiquet ho agrairà, el xiquet ho agrairà. També tenim una escola molt poc atractiva i motivadora. De fet, quan jo parlava amb els meus xiquets, te diuen que una de les preocupacions és que no els agraden al col·le, que les notes, els deures, i això és perquè com a adults, com a mestres, no estem fent alguna cosa bé. No és, quan una classe de 25 ne suspenen, és que alguna cosa està fallant. Ne suspenen molts, alguna cosa està fallant, no són els xiquets. Quan parlem de fracàs escolar, només fem culpables als xiquets. No, és fracàs escolar. I l'escola no només els xiquets. Tenim una escola més preocupada i uns pares, unes famílies, per les notes, com tu sempre saps que a mi m'agraden tan poc, com que per la formació de persones lliures, creatives i feliços. Si tu tens un xiquet creatiu, feliç, ell vol aprendre, perquè no, tots els xiquets són bons, obedients i amb ganes d'aprendre. Perquè venim així de fàbrica, volem aprendre. I després els models socials que tenen, els ídols que tenen, anem en compte. I després tenim una joventut que potser vol independitzar-se, però no pot. Però no pot. I per això és un motiu molt fort de preocupació. Perquè tenim xavals de 20 i pico d'anys, o inclús de més, que l'adolescència s'ha postergat fins als 30. Això no és normal.
No.
Això no és normal. Aleshores, primer, entendre que una preocupació no és una senyal, no és roïna, sinó tot el ben al contrari, igual que l'ansietat o que la por, no hi ha emocions roïnes, sinó s'han de saber gestionar. Aleshores, una preocupació, el que ens ha de portar és a ocupar-nos, no a paralitzar-nos, a passar l'acció i després, com a adults, transmetre als xiquets que ells són capaços de fer moltes coses i molt ben fetes i anar en compte de que de tots els models la societat i l'escola de veure què estem fent per a aquests xiquets no fer un problema al nonya, com jo sempre dic. I després, pues això, parlar moltíssim i donar-nos compte que el nostre fill té els mateixos problemes que tenen la majoria de xiquets de la seva edat. Perquè és així, que no són extraterrestres...
No, ni molt menys.
Ni molt menys. Que és tasca dels adults ensenyar-los a passar per nesta vida, que és un, solen viure uns anys però que no tants, no? A passar nesta vida sentint-la, valorant-la i disfrutant-la. I això és cosa dels adults, som nosaltres els models. Ells no poden fer res així per si mateixos, són vulnerables.
Fàtima Redondo, un plaer, com sempre, tindre't al nostre costat per ajudar-nos a millorar aquesta relació amb els nostres fills. Bona setmana i t'esperem, com sempre, el pròxim dilluns.
Moltes gràcies i molt bona setmana a tots.
La mañana.
Cope Vinaròs.
Estar informado.
Últimos días de precios locos por inauguración en Oportunísimo.
Si buscas muebles, sofás, canapés, colchones, dormitorios, juveniles, complementos, antes de comprar nada, tienes que visitarnos.
Este febrero te hemos preparado la mejor selección de productos a precios sin competencia.
Ven a comprobarlo.
Encuentra lo que buscas al mejor precio. Garantizado.
Además, y solo durante este mes, regalo seguro.
Si todavía no has venido, ahora es el momento.
Oportunísimo. En Nacional 340, kilómetro 1050. Junto a Electrohiper Europa.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs.
Llega el nuevo Amstel Fest Castellón. El viernes 4 de marzo en el recinto ferial de conciertos Maldita Nerea, Funambulista y Ruth Baker Band. Y a partir de las 2 del mediodía podrás disfrutar del ambientazo con nuestros food trucks, pop-up stores y la karaoke band. Entérate de cómo conseguir tu pulsera en amstelfest.amstel.es. Castellón se merecía un festival como este. Amstel, lo tuyo siempre mola más.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
En la Font de la Salut de Traiguera, restaurante Casa dels Capellans. Degusta el menú más exquisito de la alcachofa. Ensalada templada de alcachofa con habitas y jamón de bellota. Crema de alcachofas con picatostes y parmesano al gusto. Musaca de bacalao con alcachofas y berenjena con tomate. Taco de lomo de novilla gallega a la brasa con alcachofas asadas. Y pudín de alcachofas con helado y peineta de pastel ruso. Información y reservas al teléfono 964-765-5490. En la Font de la Salut de Traiguera, restaurante Casa dels Capellans.
La 1:27 de la tarda i ja que hem parlat aquest mateix matí dins de la primera part de la mañana de Cope en el Maestrat amb la regidora de Benestar Social a l'Ajuntament de Peníscola, ara hem d'avançar que ja estan treballant en la posada en marxa de la unitat de respir. De fet, estan coordinant amb els usuaris del local del centre social el que serà la posada en marxa a partir del mes de març. I és que després de la resolució favorable de la Diputació Provincial per a la posada en marxa d'aquest servei a la localitat, la regidoria de Benestar Social ha consensuat amb els usuaris del centre social, que en aquest cas és l'Associació de Jubilats i Pensionistes del municipi, la distribució dels usos de les sales que allotjaran aquest nou servei amb el que comptarà la ciutat, amb aquesta unitat del respir. La regidora Maria Jesús Albiol ha informat la passada setmana al president de l'agrupació, en aquest cas a Ramon Albiol, dels detalls d'aquesta unitat i ha mantingut diverses reunions amb l'objectiu d'ultimar els detalls de la ubicació del nou mobiliari per a la unitat de respir que s'ubicarà en el que actualment es coneix com a sala polifuncional. En aquest espai els majors de la ciutat celebren actualment les seues activitats socials al llarg dels caps de setmana i per tant la unitat de respir s'ubicarà entre dilluns i divendres en horari de matí. No afectarà per tant a les activitats del cap de setmana. L'equip tècnic dels serveis socials del municipi i especialment la treballadora social que desenvolupa la seva tasca en matèria de dependència ha iniciat també la tasca de definir els procediments i els requisits per als usuaris d'aquest servei. Uns requisits dels que s'informarà en els pròxims dies, però en qualsevol cas cada persona o família que estigui interessada en poder utilitzar aquest servei s'ha de dirigir precisament als propis serveis socials. Com dic, es comença a treballar en aquesta unitat de respir a la ciutat de Peníscola. I amb aquesta bona notícia arribem a la 1:30 de la tarda. Te quedes ara en la companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que te conten tot el que passa a Espanya i al món. Nosaltres marxem, però tornem com sempre, ja saps, demà. La cita a partir de les 12:30, així al 101.6 de la freqüència modulada, on te contarem tot el que passa a les nostres terres, a la comarca del Baix Maestrat. I si vols tornar a escoltar el programa, ho pots fer a través de la web de la cadena cope.es/Vinaròs. Fins demà, sigueu feliços. Adeu.